Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, passen 2 minuts de les 12 del migdia, us informen a Closa. Ja s'han cancel·lat 10 vols a l'aeroport del Prat per la nova jornada de vaga a Ryanair. Són vols entre la capital catalana i Menorca, Eivissa, Roma, Milà, Bèrgam i Eindhoven. Amb una quinzena, l'aeroport català és el que més endarreriment s'acumula per l'aturada. Diversos afectats per la vaga han exposat el seu malestar a Ràdio Estel. Anem cap a l'aeroport. Sílvia Muñoz, bon dia.
Incomprensió, desconfiança i agòbio. Sara Palma i Daniel Eusa han perdut el vol que tenien programat a primera hora del matí.
El vuelo que teníamos con Ryanair era un vuelo de conexión, que nosotros íbamos a Milano primero y hacíamos una conexión para llegar a Tirana, Albania. Y nada, pues al ver que el primer vuelo se ha cancelado, el segundo lógicamente también lo hemos perdido. A partir de aquí pues intentar hacer un poco de cambio y a ver si podemos llegar mañana de alguna manera a Albania. Podemos recuperar aunque sea una parte de la reserva que teníamos.
Nos da la opción de poder ir con otra compañía o incluso con ellos en otra hora, que tampoco se sabe si saldrá porque quizás con la huelga tampoco, pero claro, ya el coche, la hora que íbamos a recogerlo, la hemos perdido. El apartamento también. Ahora llegaríamos allí sin nada. Pero claro, no sabemos exactamente si ese vuelo saldrá, porque dicen que sí, pero hay gente de otros vuelos también más tarde que están aquí reclamando.
Porten des de les 5 del matí aquí a la recerca de solucions. Només la companyia els ofereix un formulari per demanar la devolució, però en cap cas la indemnització.
Gràcies, Sílvia, i n'estarem pendents de com evoluciona aquesta vaga de Ryanair. I s'arxiva la causa contra Núria Marín per les subvencions del Consell Esportiu. La jutgessa accepta la petició de la Fiscalia que demanava arxivar la causa perquè considerava que l'alcaldessa de l'Hospitalet, que no havia comès cap delicte d'omissió, perquè sí que va posar en marxa una audiotria per investigar el cas. Segons avança el periòdico, Marín va actuar sense cap intenció d'ocultació i, per tant, sense deixar les seves funcions. La jutgessa no apreta que l'alcaldessa fes cas omís de la denúncia que li va fer arribar l'exregidor del PSC, Jaume Graells, sobre el presumpte desviament de fons de l'entitat esportiva. Actualment, Graells, que és cap de llista d'Esquerra al municipi, l'alcaldessa de l'Hospitalet va ser detinguda el desembre del 2020 per la Policia Nacional, que investigava una presumpta trama de malversació del Consell Esportiu de la localitat. I Brussel·les proposa impulsar l'ús de la fusta com a recurs energètic per reduir la dependència de materials intensius en el consum d'energia. Ho fan per millorar la gestió dels boscos del conjunt de la Unió Europea, que consideren que la fusta és l'únic recurs natural renovable que pot substituir aquests materials. Per altra banda, la Comissió exigeix als diferents estats membres que eliminin les càrregues administratives que existeixen actualment perquè les ajudes disponibles arribin a les explotacions. Un cop establertes les principals línies, la resolució es votarà al ple del Parlament Europeu, previsiblement durant la sessió que se celebrarà al setembre. Canviant de qüestió, gairebé la meitat dels petits comerços han tingut dificultats per trobar mà d'obra qualificada durant el primer semestre. Així ho indica una enquesta de Pimec Comerç, que detalla que el percentatge s'enfila fins al 67% en el cas de la restauració i l'hostaleria. La patronal apunta que els principals impediments que s'han trobat són els negocis, són la manca de formació, experiència i actitud. Pel que fa a l'estiu, Pimec anticipa una bona campanya d'estiu, però apunta que molts negocis veuen la tardor amb preocupació. I encara un apunt més, el Zoo de Barcelona enderroca l'Aquarama, la instal·lació que va acollir durant dècades les exhibicions dels dofins i les de l'orca Ulisses. Feia des del 2015 que ja no s'hi feien espectacles en aquest delfinari i avui han començat la seva demolició. L'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, ha presentat l'enderrocament com un salt important entre el zoo del segle XIX i el del segle XXI. Els treballs de demolició es preveu que s'allarguin durant 4 mesos i tindran un cost de 365.000 euros. Així doncs, s'alliberarà aquest racó del zoo perquè es pugui acollir la nova reserva d'animals, és a dir, una instal·lació destinada a allotjar tots aquells habitants del parc que momentàniament tinguin la seva casa del zoo en obres. Serà una mena de casa d'acollida. I ara els esports amb Xavi Toscano.
El Barça ha tornat a fer un entrenament aquest matí per preparar el primer partit de la pretemporada que es jugarà demà a Olot per celebrar el centenari del club de la capital de la Garrotxa. A l'entrenament d'aquest matí totes les mirades s'han centrat en el migcampista Frankie de Jong, que en les darreres hores ha estat notícia per l'acord que ha arribat al Barça i al Manchester United pel seu traspàs, que es podria materialitzar per 85 milions d'euros. La resta de la plantilla s'ha entrenat amb normalitat, excepte Gerard Piqué, que fa treball de recuperació al marge del grup, i també Ferran Torres, que es va lesionar en l'entrenament d'ahir al vespre i estarà 6 o 7 dies sense tocar pilota. Mentrestant, aquest matí, el davanter Robert Lewandowski, pretès pel Barça en aquest mercat d'estiu, s'ha reincorporat avui a la rutina del Bayern de Munic, que començava avui el curs després de les vacances. El jugador vol apretar aquests dies per deixar tancada la seva sortida abans de la presentació oficial de l'equip alemany davant la seva afició aquest dissabte i abans que el Bayern viatgi a Amèrica per fer la seva gira d'estiu. Encara en futbol europeu, el Manchester City de Pep Guardiola ha renovat fins l'any 2027 el migcampista espanyol Rodrigo. El futbolista, que va arribar al City l'estiu del 2019, ha jugat 151 partits en les seves 3 temporades a l'Etihad Stadium i suma 33 partits internacionals amb la selecció espanyola. I acabem amb bàsquet femení perquè la base Laia Raventós disputarà la seva tercera temporada a les files del Cadí la Seu després d'arribar a un acord amb l'entitat lleidatana per renovar el contracte per una campanya més, segons ha informat aquest dimarts el club. Raventós és l'onzena confirmació de la plantilla del Cadí la Seu per a la temporada que ve.
Gràcies, Xavi. I ara us deixem al matí a Ràdio Estel, a Mercè Raga i al seu equip del magazín. Nosaltres tornem amb més notícies a la una.
Ràdio Estel. Pol Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Les obres de Rodalies tindran el seu costat bo. Un que sona molt millor. Menys esperes, més confort, més atenció per a tu i major sostenibilitat per a tothom. Transformem Rodalies. Adif, Rodalies de Catalunya. Operat per Renfe. Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana. Gobierno de España.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel. Amb Mercè Raga. Olor de tinta.
9 minuts i escaig que passen de les 12 del matí. Ja comencem a notar aquesta olor de tinta, però ja heu escoltat els companys informatius. Si teniu previst agafar un vol Des d'avui fins al 28 de juliol, precaució i d'alguna manera doncs, mireu l'actualització del vostre vol perquè ha començat una nova vaga de 12 dies de Ryanair amb aquestes anul·lacions i cues el primer dia des de l'aeroport del Prat de Barcelona, que és un dels aeroports, com bé ens explicava la Sílvia Muñoz, més afectats. Per cert, dèiem que ja sentim l'olor de tinta i és que ho tenim tot a punt aquí al matí a Ràdio Estel per parlar de llibres amb la periodista Aure Ferran. Aure, com estàs?
Hola, molt bé.
Fas cara d'estiu, Aure, trobo.
Home, és que ja estem en ple estiu.
Oh, quin gust, però estiu barra vacances.
A tocar, també.
A tocar, també. Encara no les tens, eh?
No,
però tot i així ja
arribaran aviat.
Se'n nota, eh? Escolta, de què parlarem avui?
Doncs mira, ja que tenim les vacances a tocar, he pensat que podríem posar deures als nostres oients, perquè tenim més temps. Per tant, el primer deure, òbviament, seria llegir una mica més, ja que tenim aquestes estones més lliures durant les vacances. I el segon és que podríem plantejar-nos endreçar la nostra biblioteca, perquè segurament els que som lectors el que fem és anar acumulant llibres, alguns de manera compulsiva i de vegades no sempre ben endreçats, i arriba aquell moment en què dius on dec tenir aquella novel·la que em ve de gust llegir, no? Que això a vegades passa. I si no hem tingut un criteri una mica a l'hora d'endreçar, d'ordenar la nostra biblioteca, doncs ens pot costar una mica. O, per exemple, hem deixat un llibre fora i hem deixat aquest llibre a algú i ja no recordem si ha tornat o no, perquè com que no el tenim col·locat en un lloc específic, dic que és impossible després saber-ho. Per tant, ens hauríem de plantejar una mica doncs, si podem aprofitar aquest temps per endreçar la biblioteca.
Aquests deures que ja ens planteges a partir d'ara mateix amb tres preguntes, no? Si volem endreçar...
Exacte. Per exemple, com saber si l'hem d'endreçar? Per exemple, sabeu quants llibres teniu a casa? Sabríeu trobar en menys d'un minut un dels llibres que hi teniu? O sou conscients de quants llibres heu deixat als amics i coneguts i no han tornat mai més?
Mira, ara m'has fet caure que et dec uns llibres.
Veus? Doncs si d'aquestes preguntes, dues o tres d'aquestes, hem dit que no, doncs és que necessitem endreçar la nostra biblioteca i podem aprofitar una mica les vacances per fer-ho.
Clar, però llavors per on comencem?
Aquest és el tema, que a vegades quan ens hi posem el difícil sí. És dir com les endrecem, perquè no ho sabem. Sí que és cert que cadascú podem fer una mica el nostre gust personal, però també és cert que hi ha doncs, algunes pautes que ens poden ajudar a ordenar els nostres llibres d'una manera més eficient per quan necessitem trobar-los els localitzem. Jo no en sé massa d'això, però la persona que ens acompanya avui en sap molt, per tant l'hem fet venir perquè ens expliqui precisament això. Us estic parlant del Lluís Agustí, ell és diplomat en biblioteconomia i documentació, doctor en informació i documentació i director de l'Escola de Llibreria de la Universitat de Barcelona. De fet, ell es presenta com a bibliotecari i professor de bibliotecaris.
Lluís Agustí, doncs bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
L'olor de tinta aquí al matí a Ràdio Cel. Quina veu, Lluís!
Això, això ve de fàbrica, no té cap mèrit.
Escolta'ns, clar, quin seria el primer pas per posar-nos a endreçar la nostra biblioteca personal, Lluís?
El primer, jo penso, seria, val la pena endreçar-la? Perquè potser no val la pena si són pocs els llibres, o si ja ens arreglem, o si ja ens maneguem, potser no cal. De fet, Laura comentava que deures, no? Més aviat que sigui una cosa de plaer, perquè si no, no val la pena. De fet, molt sovint no en tenim tants com per no arreglar-nos. La gent, de vegades, amb el caos ja se n'aclara, i quan els endreça no els troba. Vull dir que abans de començar jo m'ho pensaria dues vegades i no m'hi posaria si no ho veiés que hi hagués una necessitat i un plaer a l'hora d'endreçar-la a la biblioteca. I també potser jo podria començar a respondre alguna de les qüestions aquestes, per exemple de quants llibres tenim. Simplement mesurin els metres lineals que tinguin a casa, multipliquin per 48, 49 més o menys, i sabran de seguida quants llibres tenen a casa.
Hi ha d'haver un mínim de llibres per plantejar-se a començar a ordenar la biblioteca?
Evidentment, hi ha alguns focus en els nostres interessos que fa que tinguem més llibres d'aquella matèria. Si nosaltres tenim 3 o 4 llibres d'un tema, no cal endreçar-los. Quan aquells llibres ja comencen a ser algun centenar, potser sí que val la pena de posar-nos-hi. Però si no són grans volums, dic jo, per exemple, la literatura, que és el consum que, segons les estadístiques, és majoritari, amb un 70%, per exemple, són les lectures que fem. Si no és el cas, no val la pena. Si tenim un petit grup de llibres d'alguna temàtica, que és això de cuina, i en tenim mitja dotzena, no cal endreçar-lo. Això sí, si tenim 500 llibres de literatura, potser sí que val la pena plantejar-nos-ho.
I com, un cop valorem que cal, és a dir, tenim tota aquesta quantitat de llibres, els tenim posats d'aquella manera perquè no hem trobat el moment i ens plantegem ara fer-ho. Per on comencem? Què hem de tenir en compte? Perquè un dels grans dubtes és el criteri, no? Quan anem a la biblioteca, normalment els tenim en una biblioteca pública, per entendre'ns. És fàcil anar a buscar els llibres, però no sé si hem de seguir aquest mateix criteri quan endrecem a casa.
Normalment les biblioteques públiques d'aquí del país totes treballen amb el que s'anomena la CDU, que és aquesta classificació decimal universal que trobem aquesta organització aquí i en una altra punta del món. El que passa és que aplicar aquesta classificació a la nostra pròpia casa no té sentit, perquè és una classificació que és complicada, que és complexa, que serveix per entendre'ns i tot, tots i totes, però realment nosaltres el que hem de procurar és saber aquelles 3 o 4 unitats, diguéssim, temàtiques que predominin, que són sovint la literatura, la història, el pensament, l'art o alguna qüestió professional, perquè hi ha gent que també té una part que és professional de la seva pròpia biblioteca, i dedicar a veure quina és la millor opció per cadascuna d'aquestes. Per exemple, amb literatura, hi ha qui fa simplement una classificació per autor i és la més arbitrària perquè ens posa de vegades això Sartre al costat de Sade, però ens serveix per trobar-nos i per saber on buscar. També podríem decidir doncs, fer-ho per literatures o per gèneres, la poesia, el teatre, però clar, totes les classificacions, ja els avanço, totes tenen imperfeccions i qualsevol que fem servir tindrem algun problema. De tota manera, tampoc no cal obsessionar-se, eh? Això, relaxin-se, no.
De fet, ens ha de donar pau, no? Vull dir,
sí,
el fet de tenir la biblioteca endreçada ha de ser una cosa que ens faci estar tranquils, que ens faci trobar les nostres lectures quan ens vingui de gust. Clar, hi ha qui fins i tot endreça per criteris estètics, saps?
Exactament.
Els llibres més aljunts, els més baixos, per si tenen un determinat color, perquè aprofiten perquè sigui decoratiu, que també pot ser una via, no?
Jo tinc una amistat que li va passar que la dona de fer feina es va caure tota la llibreria, i la va reendreçar per colors. La persona, quan va arribar, va trobar una cosa al·lucinant.
Això sí que em sembla un drama, eh? Que et reendressin la teva pròpia biblioteca sí que em sembla un drama.
Sobretot t'has de relaxar. El món n'han vingut a patir. El que és els formats sí que s'havia fet històricament i antigament per una qüestió també d'ergonomia. És a dir, normalment els que són els grans volums, tipus infolis, es posaven en la part baixa de les prestatgeries per una qüestió d'assegurar la mateixa prestatgeria per la qüestió del pes que es diposités en les parts més baixes, i els volums més petits, els setzaus, etc., en la part més alta. També per una qüestió de perill. Hi ha una llegenda urbana que hi ha un personatge important, bibliòfil del XIX francès, que va morir perquè li va caure un llibre sobre el cap, i és una història que és simplement... Per altra banda, amb aquesta intenció de relaxar la gent, això que dèieu de per saber quins llibres ens deuen,
sí.
Això...
Que jo li dec a la Laura i ha quedat públicament.
Públic.
Que sí, que ho coneix tothom, Lluís.
Potser el millor, l'únic consell que els donaria en aquest moment és, a partir d'ara i endavant, sempre que alguna amistat els demani un llibre, vostès els hi... No els hi deixen, no, els hi regalen. Allò, de la manera... Mira, no te'l deixo, te'l regalo. Total, tampoc tornarà aquell llibre.
Clar, diuen que normalment paraigües i llibres mai tornen, no?
No tornen gaires. I llavors, d'aquella manera, quedes com un senyor o una senyora que som, no? Solucionat. Aquell llibre no tornarà de tota manera. Siguem liberals, siguem pròdics i sentim-nos còmodes amb el món i ja baixeu-lo a comprar a la llibreria del costat i no...
O sigui, això que faig jo de posar pòstit en plan al forat i Mercè
no
funciona.
Això
ho fas?
Sí.
Això ho havia arribat a fer, ara ja no, perquè no tinc ni espai per deixar-los.
Boníssim.
I llavors a casa hi agraeixes que no tornin perquè anem amb una falta d'espai.
És com ordenar els pòstits, no? Al final seria...
En castellà es diuen una mòmia o un fantasma en francès, i és un paper en el qual tu indiques que allà falta aquell llibre i és com si fos el reclam d'una ànima que ha desaparegut.
Aquell esperit, no? Sí. Que algun dia apareixerà o no.
No apareixerà.
Mireu, nosaltres a redacció avui, quan estàvem preparant la secció amb el guió de Laure, clar, m'ha arribat a la conclusió del primig de llibres que podíem llegir durant tot un any, no? I clar, ara que tu estaves comentant, Lluís, teníem a la categoria de per feina, no? N'hi havia bastants. Clar, potser els llibres de literatura els podem ordenar per autor, com deies, però estaria bé també disposar aquest espai especial per a altres categories, gèneres, com per exemple àlbums il·lustrats, guies de viatge, llibres que per professió doncs hem de llegir. Aquest seria un bon criteri?
Molt bo, molt bo. I a cadascun d'ells tindria la seva particularitat. Imaginem-nos que Amb el cas de guies de viatge ho podríem fer per geogràficament, per continents, per països, el que sigui. La història la podríem classificar per les èpoques, començant per la prehistòria i arribant a la contemporània, i també per països. Això depèn molt, molt, molt de la quantitat dels volums que hi hagi de cada grup d'aquest. I si és una professió, evidentment, doncs, si ets periodista, doncs potser per mitjans de tradicionals, per noves formes de periodisme en xarxa, ràdio, televisió, etc. Cadascuna és que semblarà un bluff el que estic fent, no? Que és venir aquí a dir endrecin-la com puguin o com els hi vagi bé, però realment la biblioteca personal és tan això, personal, que el que t'hi has és de trobar fàcilment, perquè el que no pots fer és fer alterofília a l'hora de fer una complexitat allò enorme que faci més difícil la organització i la classificació que no pas l'interès últim, que és la recuperació d'aquells llibres, saber aquest llibre on serà, que en alguns casos és purament aleatori, com és el cas de l'alfabètic.
I hem de tenir en compte els llibres que tenim, però també l'espai del qual disposem, perquè, clar, no tothom pot tenir el luxe de tenir una biblioteca on encabiri mil llibres, no?
Exacte. Això és una de les qüestions bastant habituals, no? Passegem per les ciutats de Catalunya, o de Barcelona en aquest cas, i ens trobem que al costat del que és el paper, les escombraries de paper, trobem una sèrie de llibres que ningú s'ha atrevit a llançar-los directament allà i que es deixen perquè algú els recuperi. Hem de pensar que les produccions aquestes de llibres són de vegades de 1.000, 2.000, 3.000, 15.000 exemplars. Tothom, ara fa poc amb un llibre, l'Albert Forns, apareixia aquella famosa obra del Poldark, que apareix a totes les llibreries de particulars que es buiden a les cases de gent gran, que havia estat regalat
per bancs i caixes.
Per bancs i caixes, no?
Correcte.
No s'ha de tenir massa por a l'hora de llançar o reciclar aquests llibres. Fa de mal de dir en un programa com Olor de Tinta, això de calmin-se amb els llibres, perquè els llibres sempre hi ha exemplars que quedaran i còpies.
I Lluís, i què fem amb aquells llibres que són especials per nosaltres? És a dir, els hi hem de reservar un lloc especial?
Sí, hi ha una proposta d'Andrés, que és aquesta famosa Marie Kondo, que és aquesta que proposa, diu, retirem tots els llibres de les prestatgeries, els posem al centre de la sala i només recuperarem aquells que per qüestió sentimental els vulguem conservar. No conservarem res que no sigui necessari. És una possibilitat, és a dir, la conservació no tant per utilitat com per sentiment. Hi ha llibres que, evidentment, ara i avui, jo què sé, la guia de viatges que vas fer servir el dia que vas anar de viatge de noces, que allò ja no té cap sentit perquè aquelles restaurants no existeixen, perquè aquella, però en canvi queda encara aquell bitllet de tren que està a l'interior d'aquelles pàgines i que per tu significa molt, però per un altre no és més que una guia adotzenada i caduca. Conservem tot allò que ens sembli. Cosa que també es pot produir és dolor, perquè ja sabeu que tot el que és felicitat en el passat es converteix en petit dolor en el... Però celebrem aquesta nostàlgia.
Home, sí, està bé.
I cal fer un inventari dels llibres que tenim? Estem parlant de que en tenim força, ens imaginem aquest context.
Si tenim temps, ganes i tenim una mica de vici, endavant. Si no, no cal. És a dir, una classificació més o menys comprensible ja ens ajuda, perquè en el fons allò és de consum propi. Tens un... Si, clar, tens ja 5.000, 6.000 llibres, etc. Una altra cosa seria consell per als pares i mares amb fills adolescents que no saben què fer perquè no han trobat lloc de les colònies d'estiu, fer-los catalogar a la biblioteca, pagant, no sóc jo, no. Pagant una miqueta, i serveix també perquè aquests nanos i nenes, doncs, descobreixin la biblioteca dels pares i de vegades descobreixin llibres que no sabien que els agradaria llegir. I hi ha una compensació econòmica, hi ha el pensament, a més, que el pare i la mare doncs el tenen ocupat amb una cosa que no és una tauleta. Jo ho he fet servir i funciona.
I Lluís, i també poden trobar alguna mòmia per allà per al mig del llibre, eh?
Sí, sí, sí.
Algun això... sentiment dels pares, no? I cal que els identifiquem com amb un registre, aquests llibres, o no cal?
Si fem una catalogació amb un sistema, diguéssim, amb un programa informàtic, ja queden més o menys identificats. Una altra cosa és posar-ne, per exemple, un teixell, és a dir, una etiqueta, una cosa així. Això jo crec que no val la pena. Embruteix o... I potser ja per si mateix ja són classificats. Una altra cosa és si decidim potser fer un exlibris que doncs forma doncs que aquell llibre forma part i podem aprofitar per posar-li una classificació. No crec que sigui necessari. Si ho volen fer, endavant, eh?
I ens ho deies una mica, eh? No cal que guardem tots els llibres que llegim, que això a vegades és un defecte que tenim els que som molt lectors, no? Que això de llançar un llibre, a mi, per exemple, em sembla un sacrilegi. Sí. I llavors dius, vaig guardant, però clar, arriba un moment que guardem per sobre de les nostres possibilitats, segurament.
Això passa, i a mi també em passa. Jo hi ha llibres que no només he llegit, sinó que he començat a llegir i he trobat que era una cosa que era que no m'agradava, que no m'interessava, que no me'l llegiré mai, i en canvi el conservo en el que és la prestatgeria. I jo diria que no sóc un col·leccionista, perquè també me n'he tret molts de sobre de llibres, però de vegades ens passa. Són defectes, diguéssim, vicis privats, que tampoc no crec que tingui major recorregut que el de, bueno, conservar aquell llibre. Si aconseguim alliberar-nos-en, millor, perquè d'alguna manera doncs et treus allò que no t'ha d'interessar i que no et llegiràs i que tampoc no té cap importància. I el que sí que hem de pensar és que hi ha mètodes i modes de fer-ne, de desfer-nos-en sense aquest sentiment que tens de culpabilitat. Mm-hmm. Perquè en el fons, com que som d'una tradició, no només nosaltres, també musulmans, jueus, etc., som de la tradició del llibre. El llibre no és un objecte qualsevol. El llibre té un sentiment com quan érem petits i se'ns queia un tros de pa i les nostres àvies agafaven aquell pa i li feien el senyal de la creu i se'l menjaven, no? És a dir, que el llibre té un sentiment que va més enllà de l'objecte físic i per això nosaltres no el podem llançar. Si això passa, anem a deixar-lo en algun lloc que sabem que hi haurà com algú l'adoptarà.
Mira, va molt bé que facis aquesta reflexió. Avui a l'Olor de Tint de l'Aure Ferran, amb l'ajuda de Lluís Agustí, ens estan donant les claus per endreçar la nostra biblioteca personal i m'agradaria preguntar-li a l'Aure com li podem donar sortida justament a aquests llibres que no volem.
Mira, pensa que una persona lectora podria llegir entre 40 i 50 llibres l'any. Si això ho multipliquem per tots els anys que anem fent, imagina't la de llibres que ens acumulem. Per tant, ens trobem amb això que comentava el Lluís, no? Que de tant en tant hem de fer neteja. Llançar el llibre sí que és veritat que ens costa, però és que realment no és necessari. A veure, si tenim un llibre que està en molt mal estat, potser sí que no ens quedarà més remei, però hi ha altres opcions per donar-li una segona vida a aquest llibre, i aquest és important que ho fem. Per tant, podem guardar tots aquells que ens han agradat o han marcat, aquells que rellegiríem, aquests són els que han de formar part de la nostra biblioteca personal, i amb la resta tenim diverses opcions. Una és deixar-los / regalar-los, és a dir, els deixarem, no tornaran, per tant, ens els haurem tret de sobre. La segona és fer una donació a entitats que en recullen, perquè n'hi ha, vull dir, ja des de biblioteques, de poble, tot i que amb les biblioteques hem de tenir en compte que no recullen tot tipus de llibres, sinó només llibre nou, perquè pot ser que els llibres més antics portin algun tipus de fong, llavors no els agafen perquè el que farien és encomanar la resta de llibres. Per tant, ens hem d'assegurar de quins llibres tenim i no ens hem d'estranyar si en algun cas no ens els accepten, no passa res. Si ells no ens els accepten, hi haurà altres llocs, des de residències d'avis, casals, zones d'esbarjo que a vegades tenen els ajuntaments, vull dir que hi ha molts centres cívics, hi ha molts llocs on els podem donar, i algunes entitats que fins i tot es dediquen a recollir-ne per exportar-los, per portar-los al Tercer Món o a altres llocs on puguin ser necessaris. També podem intercanviar-los en punts d'intercanvi. Hi ha moltes localitats que han anat creant aquests punts d'intercanvi on tu deixes un llibre i en pots agafar un altre. Doncs també és un bon lloc per deixar-los, els hi donarem una nova vida. I els podem vendre també en botigues de segona mà, vull dir que també en tenim de botigues de segona mà a l'abast, allà els podem treure i a sobre li traurem un rendiment que podem reinvertir en un altre llibre que ens doni plaer. Per tant, podem anar jugant. De fet, hi ha una iniciativa a l'Ajuntament de Sitges, on no hi ha llibreria, curiosament, a Sitges.
No, que...
no, és allò que dius, mira, és una de les coses que penso. Sí. A mi m'agradaria posar una llibreria a Sitges. Doncs no. El tema és que allà el que fan és, molta gent va deixar-los a la deixalleria, llavors ells tenen una mena de furgoneta que cada X temps la posen al mig del poble amb tots aquells llibres que ha portat la gent. Llavors és un punt que la gent va allà a buscar llibres. Vull dir que hi ha moltes iniciatives per donar-li una segona vida, no cal que els llancem. O fins i tot el que comentava el Lluís, a vegades els veiem al costat del contenidor, i a deixar-los, doncs per què no? Si, posats a desfer-nos-en, deixem-los en un lloc públic on algú que potser li interessa els pugui agafar.
I aquests llibres, justament, Lluís, que dèiem abans, que els hem deixat pel motiu que sigui, què hem de fer amb aquests llibres? Hem de portar un control o què ens recomanaries?
Portar un control dels llibres que hem prestat a les amistats?
No, els que deixem, que diem... No, perdona, que els deixem de llegir, que diem, bueno, fins aquí no m'ha agradat aquest llibre. Què hem de fer amb aquests llibres?
Bé, el fet de tenir els llibres a la prestatgeria, les lleixes, també t'ajuda a una mena de recordatori, fins i tot d'allò que no t'ha agradat. És a dir, que a vegades vegades t'ajuda a tenir un mapa de les teves lectures. Jo crec que no val la pena si tu tens simplement la necessitat o coincideixes amb, com deia bé Laure, de deixar-lo. El pots donar de baixa de l'inventari si tu l'has fet o si has classificat o catalogat i ja està, i deixar anar a la vida, que no val la pena aferrar-nos-hi. Hi havia un famós, el doctor Johnson, britànic, que deia que la vida només podem llegir un màxim amb una bona vida de 3.000 llibres, i la nostra capacitat és molt limitada. És a dir, si en alguna ocasió tenim algun llibre que no ens agrada,
no passa res. No hi perdem el temps.
No. I si algú que ens està escoltant diu és que no he pogut mai amb l'Ulisses, amb Proust, o amb clàssic, mira, no passa res.
Això és que la lectura ha de ser un plaer. És que, clar, a vegades que el dia aquell que parlàvem de les lectures obligatòries, no? Que a vegades de joves ens han forçat a llegir un llibre que només pel fet que t'hagin forçat ja et senta malament i no l'agafes bé, i després potser el recuperes més endavant. Però no, jo això ho tinc claríssim, cada vegada més. I com més llibres llegeixes, més te n'adones que hi ha coses tan bones que no paga la pena que perdis ni un minut amb un llibre que no et produeix cap tipus de satisfacció. Que no vol dir que sigui un mal llibre, perquè potser a mi no m'agrada i al Lluís li agrada i li encanta. Vull dir que regalem-li a algú altre que potser el gaudirà. Uh-huh.
M'agrada molt que apuntis això, Aure, perquè hi ha com una associació del llibre amb una feina sempre conseqüent. És a dir, si tu llegeixes un llibre has de fer una fitxa de lectura. Imagineu-vos que tots els nens i les nenes de Catalunya, a partir d'ara, quan tornen del pati, han de calcular la paràbola del xut que han llançat per fer el gol aquell. Probablement els nens deixarien de jugar a futbol només per no fer la paràbola, no? És a dir, que a vegades també associem la lectura amb uns deures, amb una obligació i amb un treball posterior. I això de vegades mata la lectura. I entenc que en el món de l'ensenyament de vegades sigui necessari validar o comprovar això, però la lectura ha de ser una cosa de plaer, com tot.
Lluís, si ens ho permets, última pregunta, perquè ara deies, parlant de la canalla, els llibres de la canalla, dels més petits de casa, els hem d'endreçar o això sí que serà una missió impossible?
No, això jo penso que és una missió molt possible, molt fàcil de fer, i s'ha de fer amb la pròpia canalla. És a dir, que ells siguin els que tinguin la iniciativa de quina és la seva ordenació. Sovint és per per tipologia, llibres de coneixement, al costat de ficció, i en la ficció doncs separat pels mangas i els llibres dels àlbums. Això és una cosa molt senzilla i la veritat és que és una de les coses que sí que es poden fer a l'estiu, alhora que es puguin retirar els llibres que ja no es volen perquè fan de petit o que fan de nena petita i que la gent ja vol doncs adaptar la seva biblioteca a mesura que va creixent.
I molt important, quan parlem de canalla, que els tinguin a l'abast, és a dir, a la prestatgeria,
a la mà.
Reservem els prestatges de baix per ells perquè quan els tinguin accessibles sempre que els vulguin, que no hagin de dir papa, mama, baixa'm aquest llibre, perquè llavors probablement no ho faran. Per tant, que els tinguin a l'abast perquè sempre que els vulguin i tinguin curiositat els puguin agafar ells mateixos.
Lluís Agustí, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Olor de Tinta de la mà d'Aure Ferran, diplomat en biblioteconomia i documentació, doctor en informació i documentació i director de l'Escola de Llibreria de la Universitat de Barcelona. Sempre acabem l'Olor de Tinta amb unes recomanacions literàries. Què, et quedes amb l'Aure?
Sí, per favor.
Vinga, anem-hi. He caigut, Aure, és el darrer Olor de Tinta a la temporada.
Exacte, sí, com que és el darrer i tenim estiu per davant per llegir, i aprofitant que avui també hem parlat de biblioteques, he portat 5 lectures que són molt entretingudes, que crec que fan molt d'estiu, allò quan necessitem desconnectar, passar-nos-ho bé, que no volem massa preocupacions ni fer voltar massa el cap, que de vegades també està bé, i que tenen això, les biblioteques com a protagonistes. Alguns segur que us sonen perquè són allò, llibres de referència, altres potser no, i crec que serà interessant que els descobriu. El primer seria Muerte entre línies, de la Donna León, publicat per Seix Barral. És una de les aventures del mític comissari Brunetti. Vull dir, Donna León és una de les supervendes i el seu comissari és tot un personatge que coneix tothom i, de fet, se n'ha fet adaptació televisiva i tot. Doncs en aquesta ocasió ha d'investigar la desaparició de diversos llibres de gran valor de la Biblioteca de Venècia. Per tant, ja tenim aquest punt de partida. El segon és l'inici d'una trilogia, es diu La Biblioteca de los Muertos, de Glenn Cooper, publicat per Grijalbo. És aquesta trilogia carregada d'intriga, té un ritme ritme trepidant i un argument molt ben plantejat que t'atrapa des de la primera pàgina i on els llibres són autènticament protagonistes, llibres i escribes en aquest cas. Hi ha tota una trama interessantíssima que durant la trilogia et manté atrapadíssim. El tercer és un gran clàssic, El nom de la rosa, d'Umberto Eco. En podeu trobar una edició, per exemple, de La butxaca, d'aquesta fàcil d'emportar-vos-la a la platja o quan estigueu allò fent la migdiada sota d'un arbre, doncs que aprofiteu. Què dir, és aquest clàssic, no?, que ens situa el 1327 en una abadia benedictina de la Itàlia septentrional. Guillem de Baskerville i el seu ajudant investigant tot un seguit de crims enmig d'aquesta singular querella entre filosofia i teologia, no?, que envolta tota aquesta història. Un altre gran clàssic de l'enyorat Carlos Ruiz Zafón és L'ombra del vent, publicada per Planeta. És això, literatura contemporània i l'inici d'una saga que crec que, bueno, segur que molts dels nostres oients l'han llegit, però que si algú encara no ho ha fet, doncs que aprofiti perquè val molt la pena. Un misteri literari ambientat a la Barcelona de la primera meitat del segle XX, on té especial protagonisme aquell inoblidable cementiri dels llibres oblidats, que la veritat és que un cop has llegit tot aquest univers del Ruiz Zafón costa molt de sortir-ne.
De deixar-ho, sí.
I l'última, doncs, La noia de la biblioteca, de la Núria Prades, publicada per Columna, i ens situa en una Barcelona marcada per les convulsions socials i polítiques, la història d'una noia de classe obrera que sembla que el seu destí sigui únicament treballar a la fàbrica i que, en canvi, ella el que vol és una altra vida, espera un altre món i acaba treballant entre llibres.
I ara sortim a l'exterior per una altra gran proposta d'estiu.
Exacte, doncs farem, com sempre, l'últim viatge d'aquesta temporada. Ens anem fins a la llibreria Viladasau de Puigcerdà, que acaba de complir 94 anys d'història, que no són pocs. Per tant, els felicitem i els agraïm que ens facin aquesta recomanació.
Hola, sóc la Lourdes, de la llibreria Viladasau de Puigcerdà. I avui voldria recomanar-vos una novetat que és just d'aquesta setmana, de l'autor suís Joël Dekker, el cas de l'Alaska Sanders. Si ja heu llegit La veritat sobre el cas Harry Quebert, tornareu a trobar a l'escriptor Marcus Goldman i al sergent Perry Gahologut, que tornaran a investigar plegat. Després de trobar un missatge al pantaló de l'Alaska Sanders, missatge que diu: sé el que has fet. És un escriptor que enganxa. Espero que us agradi.
Serà una de les lectures de l'estiu. Joël Dekker no falla. Vull dir que si volem una lectura lleugera, la que ens fan des d'aquesta proposta des de la llibreria Viladasau, segur que enganxa.
Que val la pena. I pels més petits de casa,
pels més petits, mira, ja que és l'última, he portat la proposta, és descobrir un autor que a mi m'encanta, que es diu Torben Kullmann, que Editorial Joventut ha publicat alguns dels seus llibres, i estan centrats en personatges rellevants, com Armstrong, com Edison, Einstein, Lindbergh, i els protagonistes són uns ratolins encantadors que viuen mil i una aventures al voltant d'aquests personatges. Per tant, són llibres preciosos, amb unes il·lustracions molt boniques, plenes de detalls. La veritat és que són una meravella d'àlbums, d'aquells de guardar per sempre. Aquests sí que no ens en desfarem mai, segur que no. Recomanats a partir més o menys de 7 o 8 anys. I l'última ens porta la recomanació, com sempre, des de llibreria, des de La Petita de Barcelona.
Des de la llibreria La Petita us volem recomanar un llibre del que fa molts anys que estem molt enamorats. No és una novetat en absolut, però l'editorial Entre Dos l'ha publicat en català fa poc i em sembla que mereix una ressenya com aquesta. Estem parlant d'Un dia diferent per al senyor Amos McGee, de Philip Steed i Erin Steed. Aquest és un llibre que té tota la tendresa del món. La història d'un vigilant del zoo que cada dia té una rutina lenta i pausada, però plena de trobades amb els animals, als quals ajuda i dels quals es converteix mica en mica en el millor amic. Una amistat que després torna al seu sentit quan un dia el senyor Amos es posa malalt i tots els animals del zoo, després de trobar-lo molt a faltar, el visiten a casa seva i el cuiden com el seu millor amic, que és. No us ho perdeu perquè és extraordinari. Un dia diferent al senyor Amos McGee, de l'editorial Entre Dos.
Doncs perfecte. Escolta, ja tindríem l'estiu fet, eh?
I tant, ja tenim
bones recomanacions.
Molta proposta de lectura. Deixa'm, abans d'acabar, molt ràpid, agrair totes les llibreries que durant tot l'any ens han estat fent recomanacions. I dir també als oients que el perfil de l'Instagram de l'Olor de Tinta les hem recollit totes. Per tant, que si busquen les lectures d'estiu, que aprofitin la recomanació dels millors prescriptors, que són els llibreters.
Aure Ferran, moltes gràcies per aquesta temporada.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies per aquest Olor de Tinta, que ja sabeu, podeu recuperar també a www.radiostel.cat o als podcasts, i també a agraïm moltíssim a Lluís Agustí, que hagi estat amb nosaltres també a L'Olor de Tinta.
Moltes gràcies i felicitats.
Ràdio Estel.
Atenció, tots sabem que a partir del maig comença oficialment l'operació Bikini, però no es tracta només de perdre una mica de pes. Es tracta d'alimentar-se bé i estar sempre saludable. De vegades és bo ajudar el teu cos a eliminar líquids i toxines. Aqualim, de Laboratorios Maen, és una solució 100% natural. Aqualim actua com diurètic i depurador, ajudant el nostre organisme a combatre la retenció de líquids. Demana Aqualim a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Aqualim ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon d'Aqualim. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Salut natural per tothom.
Vinga, que és el moment d'obrir l'espai de salut natural per tothom aquí al matí a Ràdio Estel. Ja sabeu, el vostre espai de salut on comptem amb els millors professionals i especialistes mèdics, com són d'una banda el doctor Juan Márquez, també el doctor Jacinto Valverde. De dilluns a dijous ens donen aquells grans consells perquè connectem amb la nostra salut més natural. De fet, fins a la una del migdia, ja sabeu, podeu fer qualsevol pregunta sobre salut als nostres doctors. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Si tens cap dubte o pregunta pels nostres doctors, envia un correu a almatí@radioestel.cat o una nota de veu al 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Primer de tot, li donem pas ja, connectem a Madrid amb el doctor Juan Márquez. Doctor Márquez, què tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ya en casa, ¿no? Entiendo, doctor. Bien en casa en la consulta a Madrid.
Ya estoy en consulta directamente, estoy en Madrid, pero vamos, he pasado de 17 o 18 grados a 40, esto no hay quien lo aguante.
Madre mía, sí, es que...
sí, imposible, vamos, no sé, 40 ahora no hará, evidentemente. 40.
Pero casi, doctor, casi.
34. Así que en eso estamos.
Y fíjese usted que me saca el tema, ya sabe que es uno de mis temas preferidos, casi, pero decir que, claro, los pronósticos realmente son de 10 días, ¿no? Con estas temperaturas altísimas. Doctor, ¿no está de más dar esos consejos desde la medicina más natural a todos los oyentes que nos estén escuchando ahora mismo, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir esos ataques, ¿no? Y esos golpes de calor.
La manera de prevenirlo, y es importante, ¿vale? Evitar exposiciones prolongadas al sol, hidratarse con agua o zumos, no me vale la cerveza ni otro tipo de espirituosos ni cosa parecida. Entonces, agua, zumos, vestir con ropa ligera y adecuada a la temperatura que estamos, no como llegué yo ayer a Madrid con ropa de 16 grados,
claro.
Me moría de calor, evidentemente. Ropa adecuada, comer adecuadamente a la época del año en la que estamos, y eso significa comidas más ligeras, menos grasientas, más fruta, más verdura. Y luego evitar el hacer ejercicio a las horas centrales del día y la exposición al sol. Escuchaba una noticia, no sé si fue viniendo ayer, no sé si ha sido esta mañana. Cuidado con ir a hacer gestiones y dejar a alguien en el coche, ¿vale? No, son 2 minutos. 2 minutos, resulta que me encuentro un amigo del instituto al que no veía hacía 30 años, pierdo la noción, el niño en el coche, el abuelo en el coche, el perro en el coche, que también lo hemos visto. Cuidado con eso, porque muy poco tiempo en un coche al sol, lo que podía ser un minuto, efectivamente, pues bajar un momento a recoger un certificado de correos, bajar a recoger una prenda del tinte, se puede convertir en que no es un minuto, es que son 20, con el abuelo al sol, el niño al sol y el golpe de calor servido. Náuseas, vómitos, dolor de cabeza, malestar general, incluso fiebre y temperaturas altas. Cuidado con los golpes de calor. Cuidado, además, vamos a tener durante una semana entera ola de calor en todo el territorio. ¿Vale? Entonces, sí que es verdad que vosotros vais a tener... Es más llevadero, tenéis el mar al lado, es otra cosa, pero da igual, los 38 grados o 35 grados con ese porcentaje de humedad tampoco creo que sean demasiado llevaderos, por lo menos yo los llevo peor. Entonces, cuidado con los golpes de calor, ¿vale? Mucho cuidado y ayudemos a prevenirlos.
Y justamente ahora que estaba diciendo estos golpes de calor, y justo, mira, esta semana lo ha recordado y era un punto que yo le quería preguntar, doctor, porque cada año que llega el verano también nos ponemos la mano en la cabeza escuchando pues las muertes que se producen en la playa, en el mar, doctor Márquez, ¿no?
Bueno, se me había olvidado, sí.
Uh-huh. Sí, sí. Y alguna vez usted lo ha explicado, ¿no? Que también debemos ser precavidos y estar en constante hidratación, ¿no? Para esas largas horas que igual algunos oyentes pueden estar, ¿no?, con esta exposición al sol en la playa.
Claro, vamos a ver. Y esa exposición al sol en la playa puede producir un golpe de calor. Resulta que nos vamos al agua después.
Claro.
Resulta que tenemos en el agua el mareo, las náuseas, los vómitos. Y podemos ahogarnos, ¿eh? O sea, cuidado con eso, ¿vale? Si vamos a entrar en el agua, lo he explicado muchas veces. Pasamos de una temperatura muy alta expuesto al sol, hay que tener en cuenta que los mecanismos de compensación de la temperatura en nuestro organismo acaban fallando. Cuando tenemos una exposición a unas temperaturas de 30 grados en la playa, exposición directa al sol, y cuando no nos hemos hidratado, fallan, sube la temperatura, tenemos una temperatura alta y decidimos que nos metemos en el mar, y eso que el Mediterráneo es un mar bastante benévolo. No estás hablando de meterte en el Cantábrico, pero tampoco la temperatura en el Cantábrico es como en el Mediterráneo, ¿no? Me refiero a la temperatura exterior. Pero hay que tener muchísimo cuidado porque nos puede dar el golpe de calor o los síntomas empezar cuando estamos nadando y podemos ahogarnos. Y tenemos más de un disgusto en las playas de nuestro litoral, precisamente tenemos bastantes problemas con eso, ¿eh? Y hay que tener mucho, o al que le da por ponerse, yo qué sé, o al que le da por hacer un tipo de ejercicio y se va a hacer piragüismo, o al que le da que ese verano ha decidido que va a nadar. Pues eso también ocurre, porque el ser humano hace este tipo de cosas. Yo he trabajado de socorrista y he trabajado de médico en el pasado. Y me encontraba con gente que no hacía ejercicio en la vida. Decidía que iba a iniciar una dieta en verano y que iba a hacer 5 largos de piscina, o 10, o 15, como si aquello fuera algo y tener que sacarlo del agua, o tener que atenderlo en el botiquín. He tenido dos etapas, pues antes de ser médico y después. Pues tener que atenderlo en el botiquín porque de pronto ha tenido un desvanecimiento, una bajada de tensión, simplemente por eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas que hacemos. Y la playa, a mí se me olvida un poco porque aquí no tenemos, ¿no? Entonces se me pasa. Pero se producen accidentes todos los años a cuenta de una exposición prolongada al sol y luego decidir que vamos a nadar. O sea que, y bueno, y no te cuento si esa exposición prolongada al sol se produce después de haber comido. Y luego decidimos que nos metemos en el agua. Ahí tenemos los famosos cortes de digestión y ese tipo de parafernalia que siempre había, ¿no? Las madres te sacaban de sombra más de 2 horas y media. Todo viene motivado por este tipo de imprudencias que cometían otros. Bueno, pues eso es lo que hay que tener un poco de cuidado, por supuesto que sí.
Pues tomamos nota de sus buenos consejos, que a veces, ¿no?, puede parecer sentido común, doctor, pero a veces no lo tenemos. Y siempre va bien, de alguna manera, nunca mejor dicho, refrescarlo, ¿no?, doctor Márquez. Fíjese usted que, relacionado con el tema del día, con estas altas temperaturas, claro, los problemas de circulación también puede ser, doctor, que nos pasen factura. En este sentido, nos gustaría también dedicarle hoy unos breves minutos a hablar sobre las hemorroides, ¿no?, como problema circulatorio. ¿Sabemos realmente qué son? Venga, le preguntamos.
Vamos.
Claro, porque todos, ¿no?, sabemos qué son las hemorroides, pero ¿por qué aparecen, doctor? ¿Podemos de alguna manera intentar prevenir que nos salgan, doctor? ¿Y cómo lo podemos hacer desde el campo de la medicina natural? ¿Cómo nos puede ayudar, doctor Márquez?
Para el tema de las varices, ¿no?, y la circulación.
Uh-huh, exacto.
Sí. Hay primero una serie de consejos. Pies en alto, masajes un poquito de los tobillos hacia las rodillas. Y duchas de agua fría para aliviar la pesadez de piernas y esos problemas circulatorios. Y luego, dos cosas. Por un lado, una crema para ayudar a esos masajes, que se llama Fluyen, y por otro lado un complemento natural, un complemento alimenticio que contiene ruscus, que contiene vid roja, que contiene sustancias que llamamos flebotónicas, que son sustancias venotónicas que nos ayudan a mejorar, a ayudar a nutrir la cara interna de las paredes de esas venas, aportarles una serie de sustancias como la vitamina C para la correcta síntesis del colágeno, para darles estructura, para darles una mejor funcionalidad, porque son esas venas las que fallan cuando se producen problemas de circulación. Se llama fluyen también, vienen viales y hay que tomarlo en viales, un vial todas las mañanas después todas las noches después de la cena, discúlpame, ¿vale? Fluyen es antes de acostarse y la crema se da dos veces al día, por la mañana y por la noche. Como viene el verano ahora, es importante resaltar que no debemos, si nos hemos aplicado cualquier crema, ¿vale? Cualquier crema, no hablo de Fluyen, hablo de cremas, yo qué sé, cremas antiinflamatorias que nos ponemos para el lumbago, porque me duele un hombro, porque conviene que esas cremas no se expongan al sol, es decir, tiene que estar muy bien absorbida y luego limpiar muy bien la piel, ¿vale? Lo digo porque ahora viene el verano y bueno, pues algunas de esas cremas pueden crear fotosensibilidad y pueden producir luego una erupción cutánea en relación con la aplicación, con lo cual, por la mañana y por la noche, pero quitar luego bien los restos de crema que queden una vez que nos los hemos puesto.
Y la relación, doctor, que ahora justo nos lo está explicando, de las altas temperaturas con los problemas de circulación.
Peor, porque los problemas de circulación vienen empeorados culpa de la dilatación. El calor dilata los cuerpos y entre las cosas dilata las venas. Al dilatar esas venas funcionan peor y esas venas tienen ese funcionamiento de las venas al separarse, al estar más dilatadas, hace que unas válvulas que tienen, que son las que llevan la sangre de vuelta al corazón, no funcionen como tienen que funcionar. Con lo cual, con el calor empeoran todos aquellos síntomas de personas con mala circulación. Empeoran las varices, se produce más hinchazón de piernas, se produce picazón, se produce edemas y se produce dolor. Y todo eso se produce por culpa del calor. Y el calor claramente empeora los problemas circulatorios. Por eso muchas veces digo que se pueden, durante estas épocas más duras, para esos problemas se puede duplicar la dosis de Fluyen y tomar dos viales en vez de uno. Eso se puede hacer, pero solo puntualmente en las semanas y épocas de más calor.
Fantástico. Fíjese que ahora acabamos de recibir un email. Es Marisa, que nos escucha desde Tarragona. Un saludo, Marisa. Y nos comenta que ella tiene hemorroides, pero que le salieron durante el embarazo. ¿Quieres saber el por qué son comunes las hemorroides durante el embarazo?
Porque la circulación cuesta más y las hemorroides son también un problema circulatorio, solo que localizado en el recto, en los plexos hemorroidales. Aumenta la presión abdominal, la circulación cuesta más que vuelva a su ser, entonces que vuelva la sangre, que vuelva de retorno, entonces la sangre se acumula, por eso se hinchan las piernas, aumenta el peso de la mujer y todo eso condiciona y favorece que se puedan formar las hemorroides. Por supuesto que durante el embarazo no debemos administrar nada que nuestro médico ginecólogo no nos recomiende, con lo cual en ningún caso recomiendo la toma del Fluyen, salvo que nuestro médico nos lo recomendara. Pero lo que ya nos dirá nuestro médico, qué nos podemos echar y cómo podemos mejorar esas hemorroides. Por supuesto que para las hemorroides también vale el Fluyen en viales, la crema no. Fluyen en viales en cualquier persona que no esté embarazada, evidentemente.
Juan, també des de Barcelona, en aquest cas des de Barcelona, ens comenta al Juan, doctor Márquez, que él tiene hemorroides, pero no sabe si consultar al médico. Entiendo que Juan quiere preguntar cuándo hay que consultar al médico por hemorroides, doctor Márquez.
En realidad habría que consultarle siempre.
Vale.
Porque no es la primera vez que me he encontrado con un problema de hemorroides que luego era otra cosa. Y entiendo la pregunta que él me hace, pero en realidad lo que yo voy a decir como médico es que hay que consultar siempre. Y si no son hemorroides, y si es otra cosa, y si es una fisura anal, eso tiene otro tratamiento un poco distinto. ¿Cuándo deberíamos consultar, entendiendo la pregunta que hace Juan? Cuando cree mucho dolor y cuando tengamos, notemos que se han hinchado mucho, que duelen mucho, incluso se han puesto de color negro. Pero partiendo de la premisa que deberíamos haber consultado antes, ¿vale? Quiere decir que el dolor excesivo, dolor cuando me siento, incluso que se ponen negras, que las puedo ver en un espejo porque han crecido mucho de tamaño, pues todos esos casos. Y luego cuando sangro, porque la rectorragia, que es el sangrado rectal, no siempre se debe a hemorroides, pero es más fácil achacarla a la hemorroide.
¿Tipos de hemorroides, doctor? Ahora usted estaba comentando, internas y externas, entiendo.
Eso es, internas y externas. Las internas no se ven, hay que tocarlas, hay que meter el dedito y palparlas, o bien hacer una rectoscopia, y las externas se ven claramente, están fuera del recto, fuera del ano, crecen hacia afuera. Y luego pueden ser unas hemorroides que hayan crecido sin más, o hemorroides que se han trombosado, se ha creado un pequeño trombo en su interior, se ponen incluso negras, son muy dolorosas y muy molestas. Todas esas tienen que ir al médico siempre.
Vamos a compartir con usted, doctor Márquez, si le parece, el último email. Dice, buenos días, doctor Márquez, les estoy escuchando y la verdad es que a mí de siempre me ha gustado mucho el picante y tomo a cascoporro. Sufro de un dolor atroz y luego lo noto muy hinchado y dolorido. Seguro que son hemorroides, pero no me atrevo a ir al médico porque mi mujer lleva años advirtiéndome y, claro, me da miedo reconocer pues que sufro de hemorroides. ¿Qué podría hacer, aparte de renunciar al picante? ¿Me podría recomendar alguna crema o algún remedio desde el campo de la medicina natural?
Fluyen en viales, en crema no. La crema no es para aplicar ahí, ¿vale?
Importante, ¿eh, doctor? Sí, destacarlo.
Fluyen en viales. Puede tomar uno, puede tomar dos en los casos más agudos. Uno diario, en principio, ¿vale?
Fantástico. ¿Durante cuánto tiempo, en el caso de este oyente?
En el caso de este oyente, pues como 10 días, a razón de 2 al día, ¿vale? Y luego lo puede tomar siempre que tenga problemas.
Fantástico. Vamos a recordar a nuestros oyentes los principales ingredientes justamente de Fluyen.
Les venes varicoses són venes inflades i retorçades. Les hemorroides són un tipus de vena varicosa. Fluyen afecta positivament en la circulació per millorar així aquest tipus de dolències.
Pues en general hoy hemos querido concretarlo en el tema de las hemorroides, doctor, pero este producto Fluyen puede ir bien, pues sobre todo para esos oyentes que sufran cualquier tipo de problema de circulación, ¿no entiendo, doctor?
Sí, cualquier tipo de circulación de retorno, piernas, no circulación arterial.
Ah, esto es importante, diferenciarlo.
Para circulación venosa, ¿vale? Venosa, porque son las venas, la venosa es cuando las varices... cuando las varices se hinchan, cuando las varices no funcionan y cuando no son capaces de llevar la sangre de vuelta al corazón. Cuando es lo contrario, circulación arterial, eso es otra historia, ¿vale? Y eso hay que hacerlo de otra manera y habría que aplicar un complemento, ¿vale? Un complemento que es diferente, que no tiene nada que ver, que se llama Más Omega Punto Rojo. Más Omega Punto Rojo, ¿vale? El Más Omega Punto Rojo se toma en perlas y son 2 diarias y ese sí ayuda más en la circulación arterial, pero eso es, o en circulaciones de otro tipo, imaginemos el riego cerebral, el riego en las carótidas, la tensión arterial, el riego arterial en general. Pero eso es otra cosa que no tiene nada que ver con la circulación de retorno venoso.
Pues, doctor Juan Márquez, la verdad que como siempre es un placer hablar con usted, tener estos momentos de radio compartidos con este tema, con el tema de la salud natural, que tendría que estar presente en todos nosotros cada día. Un abrazo bien fuerte, doctor Márquez. Ya nos escuchamos el jueves.
Un abrazo, hasta el jueves.
Que vaya muy bien.
Igualmente, adiós.
Vinga, ja sabeu que tots els productes que ens recomanen els doctors els podreu comprar a Volaris, per a farmàcies i també a alguna farmàcia a Barcelona. Teniu l'opció de trucar al 669-56-1768, 669-56-1768, és la gent de Maen, truqueu, dieu que sou oients de Ràdio Estel i tindreu un descompte en el preu final. Vinga, doncs, res, ens queden 2 minuts i ens situem ja al punt de la 1 del migdia aquí al matí a Ràdio Estel. L'estem escoltant de fons. És Pedro Sánchez.
I per a ello queremos ayudar a las familias para que ningún joven se vea obligado a abandonar sus estudios.
I és que des de les 12 del matí, Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, ha obert aquest primer debat de política general al Congrés dels Diputats. És el primer en 7 anys. Entre d'altres coses, una notícia d'última hora que ha passat en el transcurs d'aquesta darrera mitja hora és l'anunci per part de Pedro Sánchez d'aquest impost excepcional sobre els beneficis de les grans energètiques, com també dels bancs. Ha dit, entre d'altres coses. Hem de dir que, clar, aquest discurs de Pedro Sánchez no té límit, és a dir, sense límit de temps, i a la tarda respondran la resta de grups. Estarem molt pendents, i sobretot des d'aquesta casa, des dels serveis informatius, i en el punt de la una ens ampliaran doncs, aquesta notícia d'última hora, aquest anunci de Pedro Sánchez, aquest nou impost excepcional sobre els beneficis de les energètiques, de les grans energètiques, com també aquest impost sobre els bancs. Dit això, nosaltres agafem uns minuts, escoltem tot el que ens han de dir, en aquest cas, la Olma Giró i el Xavi Toscano, i després tornem aquí, al matí a Ràdio Estel, que tenim ganes de parlar de cuina de temporada. Ho farem amb el xef Xisco Muñoz, que ens parlarà, com no podia ser d'una altra manera, del tomàquet. I d'aquesta manera doncs, encararem la recta final del programa d'avui. Fins ara.